Passa un minut d'un quart de nou del vespre. Connectem amb el Reial Automòbil Club de Catalunya. Esperança Garcia, bona tarda.
Bona tarda. Les obres que s'estan fent a l'autovia de Castelldefels provoquen retencions a l'altura de Bellvitge fins a arribar a Barcelona. L'autopista A18, d'accés a la Meridiana, i el cinturó del litoral continuen presentant problemes d'entrada a la ciutat comtal. Pel que fa als laterals de l'A7, s'ha normalitzat la situació a l'antiga B30 a l'altura de Sant Cugat. El mateix passa a la Nacional 2 a l'entrada nord i sud de Girona. I això és tot des del RAC. Bona tarda.
Ja sap jugar en català, béisbol, futbol, escacs, a rugby, a voleibol.
Jugant no et quedis fora de joc. Esportes és un programa de TV3 emès cada dilluns a Filiprim per fer esport en català i per guanyar pòsters i classificadors.
Vocabularis desplegables i adhesius totalment gratuïts als serveis locals de català, centres de normalització lingüística i als serveis territorials del Departament de Cultura.
Esportes és una iniciativa de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració del COP, l'UFEC i la Secretaria General de l'Esport.
Catalunya Vespre. El Departament d'Ensenyament de la Generalitat farà públics aquesta setmana els resultats de la investigació sobre el funcionament d'un centre de formació professional de l'Opus. Aquesta investigació és conseqüència de la denúncia que van presentar els pares d'un alumne d'aquesta escola. Segons la denúncia, els centres de l'Opus no s'hi ensenyen les matèries previstes als plans d'estudi, sinó que s'hi eduquen les noies per servir l'obra. Aquesta qüestió la toquem ara en el reportatge que ha preparat Montse Mora.
Des de la seva fundació, el 1928, l'Opus Dei ha seguit el camí de santedat indicat pel Monsenyor Escrivà de Balaguer, vorejant els marges de la polèmica. L'últim precedent és encara recent. El 1986, 4 anys després que el papa Joan Pau II va erigir l'obra en prelatura personal, la publicació en un setmanari espanyol dels Estatuts Secrets de l'Opus va desencadenar paral·lelismes amb societats de signe ocultista com la maçoneria o l'Orde dels Templaris. Fa 15 dies, arran de la denúncia dels pares de Gemma Saiz, alumna d'un dels centres de formació professional de l'obra, les comparacions s'han establert amb organitzacions de signe sectari. Els denunciants acusen l'Opus de fer servir aquests centres educatius per captar adeptes entre els joves menors d'edat. Els responsables d'aquesta institució eclesiàstica reconeixen que fan proselitisme, però neguen la utilització de mètodes sectaris per incorporar nous membres a l'obra. La denúncia l'ha de resoldre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat, però aquesta solució no contestarà la qüestió que ha tornat a situar l'Opus al centre de la controvèrsia. L'Opus Dei actua o no actua com una secta?
Jo crec que el sectarisme amb la captació d'adeptes de gent gran no se'n podria parlar. El que se'n podria parlar, poder, no ho sé, s'hauria de comprovar bé, és el sectarisme amb la manipulació de gent jove, és a dir, d'adolescents, de gent sense criteris formats. Llavors, treballar amb adolescents és molt, amb persones immerudes, no formades, és molt perillós. I si s'adapten mètodes persuasius forts, pot ser sectarisme.
Aquesta era l'opinió d'un teòleg, Jaume Lorés, però hi ha altres professionals que han reclamat presència en aquest debat. El Centre de Rehabilitació d'Adeptes a les Sectes és una associació que es dedica a desprogramar o a descontaminar les persones connectades amb alguna de les organitzacions sectàries que actuen a l'Estat espanyol. Segons l'informe fet públic el gener passat per la Comissió Especial del Congrés dels Diputats, a Espanya hi ha més de 150.000 persones en aquesta situació. Entre els 250 casos que ha atès fins ara, el Centre de Rehabilitació ha tractat 8 nois i noies, membres de l'Opus, que segons el director del centre, Josep Maria Jansà, reprodueixen els mateixos símptomes que els enganxats a sectes com ara l'Hare Krishna. Experimenten un canvi brusc de personalitat, abandonen o qüestionen les relacions amb la família i perden la capacitat de crítica a favor de l'opinió del grup.
Justifiquen la utilització de tècniques com poden ser els silicis, com poden ser l'aplicació de disciplina, que és flagelar-se les natges, i en el moment en què t'ho expliquen com la cosa més normal del món. És a dir, assumeixen tot, absolutament tot, el que el grup diu que han de fer, com si els beneficiés amb ells mateixos, sense que puguin ser capaços d'adonar-se'n de que tan sols està beneficiant el grup, perquè s'estan fent dòcils i mansos pel grup.
El director de l'oficina de la prelatura de l'Opus a Barcelona, Frederic Armengol, admet la utilització de tècniques de mortificació, però insisteix que s'han d'entendre en el marc de la relació individual amb la religió cristiana. Per Armengol, l'activitat de l'obra mai no s'ha situat en la hipotètica frontera que separa el proselitisme i l'acció sectària.
L'Opus Dei es fa molt apostolat. Com fruit d'aquest apostolat, venen vocacions a l'Opus Dei, com també venen sense fruit d'aquest apostolat. Però vull dir, això no té res a veure amb fer prosèlitos, així entre cometes, en plan secta, perquè no ho som ni ho fem, no?
Susana Crespi és una de les noies tractades al Centre de Rehabilitació d'Adeptes a les Sectes. Quan tenia 14 anys va començar a estudiar a l'Escola de Formació Professional de l'Opus, que ara investiga la Generalitat. Allà va fer els primers passos per incorporar-se a l'obra, coaccionada, segons el seu testimoni, pels responsables del centre.
Que si tenim moltes coses així, que ens els diran que si aconseguim de l'obra. Per un cantó et fa veure que és una decisió teva, però per l'altre cantó s'estan xingant perquè s'hagués de l'obra. I jo què sé. En veritat, jo ara, perquè he volgut oblidar-me molt de tot això i vull dir, no pensar i ni... Com menys aquí a casa, vull dir, des de que no he tornat més, vull dir, no he pas volgut parlar mai de... O com menys n'hem parlat millor, vull dir, les meves distàncies jo oblidar-ho.
Els especialistes de Barcelona han tractat també casos de fora de Catalunya, com el de Montserrat Álvarez, una noia de Sevilla que vivia en una residència d'estudiants de l'Opus a Granada. La seva mare es queixa que els membres de l'obra encara els persegueixen.
Yo he estado dos años sin verla. Y hasta ya ahora en julio, que fue mi marido fue en mayo, y la vio que estaba, mire usted, venía como si hubiera venido de pasar una enfermedad muy grave, malísima, vamos, floja, de vamos, toda pena de verla. Y nosotros pues lo cogimos por las tremendas sumas por ella. Y bueno, ya de ahí le cuento a usted que nos han echado a la Guardia Civil, aquí el sacerdote que tenemos del Opus, fue a denunciarnos al cuartel diciendo que teníamos a mi hija secuestrada. Mi marido le tiene puesto una querella criminal, cuando aquí no se la rebumba que se lió.
Aquests són testimonis de persones que ja no estan relacionades amb l'Opus, persones que, segons els responsables d'aquesta institució, n'han sortit amb la mateixa llibertat amb què hi van entrar. La mateixa llibertat que reclama Gemma Saiz per continuar l'obra.
Em resulta molestíssim, però molestíssim, que cada vegada que es parli d'una nova incorporació de l'Opus Dei d'alguna persona es parli de que a aquesta persona se li ha girat el cervell. D'això n'estic farta. I, a més, no estic gens d'acord. I, a més, a l'obra ningú ha influït mai, ni influeix ni influirà amb la meva opinió i amb les meves coses, si no és a veure amb la cosa moral.
Fins aquí el reportatge sobre l'Opus Dei que avui ens ha portat Montse Mora. I ara arriba el comentari de cada dia de Ferran Torrent. Ferran Torrent, bona tarda.
Bona tarda. Ara que les sectes ideològiques de l'est d'Europa viuen els darrers dies de la caiguda del gran dogma comunista, algunes orientacions de la fe catòlica més ortodoxa és objecte de denúncia per part d'alguns pares que, passats els anys, comproven sumament sorpresos els efectes d'una educació que se pretenia elitista i a resultar ser una mena de consciència que tu envaeix. L'Opus Dei ha estat durament criticat com una organització que s'ha vist amb interessos molt particulars. Fins i tot, en l'última època franquista, sectors només puristes criticaven l'ascens imparable d'un grup que abastava privilegis que anaven més enllà de l'interès religiós. Tecnòcrates de nou encuny van desplaçar il·lustres ideòlegs de l'aparell del vell règim en una operació auspiciada des de l'Opus. Al marge, però atenta als esdeveniments sociopolítics, aquesta organització ha intentat controlar parcel·les de poder social fent servir alumnes la fidelitat dels quals era producte d'una educació que, en alguns casos, com ara el denunciat, no és sinó el reflex de la incapacitat crítica del mateix individu. És l'ensenyament d'un camí molt exclusiu al servei d'una ideologia que les dues dècades anteriors han palesat, si més no, com a dubtoses.
Fins aquí el comentari d'avui de Ferran Torrent. Esteu escoltant el Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.